Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat és una ciutat que compta amb més de 250 comerços al centre del municipi. Al llarg dels anys, el comerç de proximitat ha anat canviant i de mica en mica s'han tancat establiments històrics que han donat pas a la proliferació de botigues de grans marques que conviuen alhora amb altres models de negoci més petits que també busquen el seu lloc. Això ha comportat, d'altra banda, una disminució en la diversificació de l'oferta. De fet, és una realitat que Sant Cugat compta actualment i només al centre de la ciutat, per exemple, amb gairebé una trentena de centres d'estètica especialitzats en la cura de les ungles i amb més d'una vintena de fonts de pa i fleques, 8 de les quals situades en un mateix carrer i en només 350 metres. Pots consultar el reportatge complet a www.cugat.cat. El Servei Local de Català de Sant Cugat ha ampliat la seva oferta aquest trimestre per donar resposta a l'alta demanda del servei. Concretament, s'han ofert 4 cursos nous, un grup de català inicial, A1, i 3 grups de nivell bàsic 1, A2. D'aquesta manera, les persones que havien quedat en llista d'espera han pogut inscriure's a un curs. Segons ha explicat a Cugat Mèdia la responsable del Servei Local de Català, Maruñate, aquesta ampliació ha estat possible gràcies als 8,8 milions d'euros que el govern de la Generalitat ha invertit en el pla de xoc per reforçar l'ensenyament i l'acreditació del català entre les persones adultes. Sandy Maruñate.
Precisament, la dificultat en què ens trobàvem és que els professors ja que disposàvem, amb els recursos humans que té la plantilla de Sant Cugat, no es podien assumir nous cursos, per això no n'oferíem de més. És gràcies a aquesta nova aportació econòmica que hem pogut contractar nou professorat i obrir nous cursos.
Amb l'obertura d'aquests 4 nous grups, el Servei Local de Català de Sant Cugat ja ofereix 17 cursos amb una capacitat de 425 places disponibles. Sant Cugat ha commemorat el dia d'homenatge als deportats espanyols als camps de concentració nazis amb un itinerari memorial per la ciutat. L'acte ha recordat la història dels 6 santcugatencs deportats a Mauthausen, fent parada als espais on van viure marcats amb les llambordes de la memòria, les Stoppelstein. Durant la jornada també s'han presentat els estàndards d'homenatge creats col·lectivament en el projecte Sergi la vida, resultat de la col·laboració entre estudiants dels instituts Joaquim Pla i Ferreres i Arnau Cadell, el col·lectiu Som Memòries, Som Veïnes i la residència Santa Rosa.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
De la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dilluns. Anem ràpidament al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora en alguns punts ja tenim lentitud, aturades, especialment a punts com la C58 a la zona de Montcada i Reixac, d'entrada a Barcelona, o també en el cas de la C17 al tram de Parets, en aquest cas en sentit sud. A l'autopista P7 hi ha punts amb intensitat, sobretot a la zona de Barberà, en sentit sud, o Sant Cugat, en sentit nord, especialment la B30, lateral de l'autopista, com sempre, a la zona de Cerdanyola, en sentit nord. Però vaja, de moment sense grans dificultats, si bé és cert que es manté aquestes precipitacions a nombrosos punts, especialment a la meitat nord del país, sobretot molta prudència, cal moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat si es trobeu amb aquestes fortes pluges en alguns casos que estan trobant-se en alguns punts de la xarxa viària. És tot de moment. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Berguedana de naixement, santcugatenca d'adopció. La nostra convidada d'avui és llicenciada en física i s'ha convertit en una de les professionals més populars de la televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio amb les seves cròniques del temps. Gemma Puig és l'única dona d'un equip de meteoròlegs i avui ens visita per parlar del seu nou llibre i també de la seva vessant més personal i professional. Gemma, benvinguda.
Hola, bon dia.
Avui comencem parlant del teu llibre, el teu segon llibre, Aigua, un recurs vital, d'Ara Llibres. El primer va ser amb la Mònica Usar, Atrapades en el temps, de 2021.
2021, sí.
Com ha estat l'experiència en solitari?
Ha estat diferent, la veritat és que sí, perquè també el primer llibre amb la Mònica Usar ens va agafar just en pandèmia. Llavors sortíem de la pandèmia, però encara estàvem en pandèmia, llavors les entrevistes, és un llibre d'entrevistes el que vam fer amb la Mònica Usar, i llavors sí que ja el vam fer una mica soles, perquè cadascú estava a casa seva i anàvem parlant digitalment perquè no ens podíem veure, i també amb les persones entrevistades, però és diferent, no? Quan fas un llibre amb una altra persona, estàs sempre comentant-ho, no? Ara aquesta part, ara aquella altra, i quan t'hi fiques tu sol, doncs, ostres, llavors...
Aquell... Amb qui ho comentes?
Amb qui ho comentes? Amb l'editor, i tens gent, no?, que vas comentant-ho, però sí que és veritat que la idea la fas tu, l'organitzes tu, t'ho vas escrivint, tu tens aquells dies que escrius més i aquells dies que escrius menys, no? I a vegades amb una altra persona sempre hi ha un, no?, que tira més que l'altre. I sí, ha sigut, però ha sigut... M'agrada moltíssim, la veritat és que sí, no sóc escriptora, però... un cop ho vas veient i vas veient al final i el llegeixes i el rellegeixes, no? I dius, ostres, no. I a més he après molt en aquest llibre. Haig de dir-te que potser en l'altre era més de meteorologia i llavors també vaig aprendre, però és un àmbit, doncs, que fa molts anys que m'hi dedico, i aquí vaig sortir de la meva zona de confort. I això m'ha fet llegir molt, documentar-me molt, i he après moltíssim.
Per què expliques en el llibre?
El llibre no és de meteorologia, és un llibre... científic, tot i no ser totalment allò molt científic, és a dir, hi ha una mica de dades, però després... I el que explico sobretot és l'aigua, però no l'aigua, també parlo de la pluja, de la calamarsa, de coses, de fenòmens meteorològics, però del cos de l'aigua que té sobre les coses que ens envolten, és a dir, no sé si mai t'has plantejat quanta aigua necessites per fer una poma, no? O aquests els texans que portem, quanta aigua necessiten... I d'aquí vaig anar estirant del fil i vas veient que tot el que ens envolta, nosaltres, els arbres i totes les coses que fem servir, doncs tenen aquesta, el que s'anomena la petjada hídrica, és a dir, s'ha parlat molt de la petjada de carboni, no?, que potser la tenim més al cap, i també se n'ha parlat de la petjada hídrica, però era una mica posar en valor, doncs, sí que és veritat que era una època de sequera, i llavors encara potser tenia, no?, en el moment que l'escrivia jo, doncs l'aigua tenia un valor molt elevat, que no l'ha de deixar de tenir perquè hagi plogut. Però sí, hem de ser una mica conscients de que tot el que fem servir necessita aigua. I en el fons el que mengem, i per tant sense aigua no podem existir.
Clar, i ara m'estava preguntant què és el que et porta a triar aquest element, precisament l'aigua, i és que estem en un context on el canvi climàtic, el malbaratament, la sequera que ara comentaves, potser t'han pes, no?, una mica.
Mira, va ser coincidències, perquè em van demanar que fes un llibre científic i que no fos de meteorologia, i la veritat és que de dues xerrades, de dues persones que vaig conèixer, vaig estirar del fil cap a l'aigua. Una va ser el Joan Girona, que és que és de l'IRTA, es dedica sobretot al cultiu gota a gota, amb una tecnificació molt avançada, i en una xerrada que vaig anar amb ell, jo feia una xerrada d'emergència climàtica i ell la feia, doncs, de com els agricultors, doncs, aconsegueixen mirar cada gota que cau per estalviar aquesta gota d'aigua. I ell va fer l'exemple aquest de la poma, no?, de que per cultivar una poma necessitàvem 70 litres d'aigua, i que, clar, quan veus una poma i 70 litres, un s'ho imagina i dius, ostres, tu. I d'aquí, tirant del fil i veient ell, i veient tot el que significava, també vaig coincidir amb una noia que fa reciclatge de texans, aconsegueix fer d'un texà fer-ne un altre sense gastar ni una gota d'aigua, és a dir, en el reciclatge aconseguir que no hi torni i contribuir gens d'aigua. I amb aquests testimonis, doncs, vaig anar buscant altres coses, i també en el llibre, doncs, hi ha entrevistes, eh? Hi ha entrevistes a dos agricultors de Lleida que han canviat, doncs, del rec a manta a una tecnificació superelevada amb satèl·lits, mirant cada parcel·la de terreny si li falta o no li falta aigua. a un físic que viu a Vilafranca del Penedès, que viu sense aigua corrent, fa 20 anys que viu en una casa sense aigua corrent, és a dir, ha construït la seva casa per tal d'aprofitar tota l'aigua que cau del cel i no té aigua corrent. I llavors és un testimoni que dius, ostres, no?
Fantàstic,
és fantàstic, sí. Perquè a més ell comenta que mentre va fer les obres de la casa estava agafat a l'aigua corrent, no? I quan va acabar l'obra va anar a l'Ajuntament i va dir, ja em podeu desendollar, no? I el tècnic va dir... Com? Que no vas a viure? I diu, no, sí, ara vaig a viure. Per tant, ara ja necessito. Per les obres necessitava l'aigua, però per viure i no. I és una manera de veure. I llavors aquesta noia que ha fet el reciclatge dels texans, doncs donant-li una altra volta, donar-li una nova vida. I el que comentaves tu és de les coses que més he après, que és el malbaratament que fem dels aliments, de la roba, no? Les dades. Quan hi fiques dades és com... Ostres, ara no et sabria dir, crec que sí, 26 quilos que comprem de roba cadascú, en llancem 11. O sigui, a promitja europeu, no vol dir que tothom es compri 26 sí. quilos de roba a l'any, però o sigui, gairebé llences la meitat del que compres. I amb el menjar, doncs no tothom, però també hi ha molta gent que hi ha un malbaratament alimentari. Per tant, en el fons, seguint el llibre, estàs llançant aigua perquè no va parar enlloc.
Ja, ja. Quin missatge vols oferir als lectors?
El missatge és que siguem més conscients. En el llibre tampoc es troben les claus per no gastar gens d'aigua. Jo en cap moment no dic que no es pugui menjar vedella perquè per fer un bistec de vedella es gasta molta aigua, ni en cap moment dic no pugueu comprar uns texans o un mòbil, que també és un altre dels exemples, no. La idea és ser-ne conscients i, per tant, intentar... Una de les idees que hi ha és de les 3 R's o 5 R's que tothom coneix, n'hi ha una que és molt important, que és el repensar. I aquesta crec que és una de les idees. Pensar-ho 5 minuts tot abans de fer-ho. És a dir, si em vull comprar uns texans, me'ls puc comprar, és evident, jo també me'ls compro, però podem pensar si els necessitem, no? I si el mòbil, quan ja no el fem servir, en comptes de llançar-lo, el portem a un lloc on li puguin donar una altra vida... I aquesta idea de repensar les coses, que potser hem perdut, no? Abans la gent potser es pensava més les coses perquè les necessitats eren unes altres, doncs aquesta crec que és la idea que hem de fer. I l'altra cosa important és que l'aigua no es fa malbé i, per tant, no hem d'arribar al punt de la sequera que tothom llavors es planteja. No? Ell em comentava, el Toni Mestres em deia, fins a aquesta sequera... Si tu mires aquí fora, els meus veïns tots tenen plaques fotovoltaiques per la llum. I en aquesta darrera sequera m'han vingut 2 o 3 a dir, però com ho has fet això? I els dic, no, només ficant un dipòsit. Ja no per veure, ell té un sistema que li permet veure l'aigua que cau, eh? Però senzillament per regar, doncs diu, fiques un dipòsit i la poca que cau l'aprofites i regues. Llavors, no cal que arribin sequeres tan extenses, tan intenses com la que hem tingut, per ser una mica conscients que si la cacau o la poca cacau la guardem, ens farà servei. És una cosa que no es fa malbé.
Clar, penso que, no sé, ho comparteixo amb tu, eh? Aquesta societat del benestar en què ens hem instaurat, aquesta comoditat, ens ha fet aparcar aquesta consciència, perquè la consciència segur que la tenim, però l'hem deixat una mica de banda.
Sí, i costa tenir-la, perquè la tenim... Som així, no? La tenim quan ens obliguen, no? La vam tenir amb el Covid, ara amb la sequera l'hem tinguda, és a dir, la tenim però tendim a oblidar-nos. La vida fa que tendeixis a oblidar-ho, no? És a dir, que quan plou i torna a ploure, aquesta consciència de l'aigua segurament... No, això no vol dir que tothom l'hagi oblidat, però una mica s'ha oblidat, perquè ja hi torna a haver aigua, no? Quan érem conscients que ens faltava aigua? Doncs quan començaven a haver restriccions, quan deien que no es podien omplir les piscines, quan deien que no es podia regar, o quan els agricultors... No? I nosaltres estem en el benestar, no? Però llavors, si tu parles amb algú que es dedica a l'agricultura, això per ell és una pèrdua i és un... No és no poder-se banyar o no poder-se dutxar a la platja, és senzillament que aquella temporada potser no podrà collir. I ens oblidem, tendim a oblidar-nos, i no hauríem de fer-ho, perquè ja no només d'aigua, sinó que en vindran més de sequeres, i per tant hem d'aprendre a gestionar-ho. Hem de, a vegades, dir que volem tirar enrere, no és correcte, bueno, no, la gent et mira com dient, com és això, però una mica sí, jo crec que sí. Hem de tirar una mica enrere i pensar... com pensaven abans, no? Que com que tot no estava a l'abast, les coses s'havien de planificar. I quan tu parles, per exemple, amb aquests agricultors de Lleida, doncs ells ho tenen claríssim. La solució és anar fent embassaments petits, més amunt, per no fer servir bombes. És a dir, i és un lloc que no plou molt, i tenen el canal Urgell, vull dir, però ells tenen clar que què s'ha de fer per tenir aigua. Doncs aguantar-la, guardar-la, fer-la servir després. I això, abans, els nostres avis, no, això ho tenien més, perquè no sempre, primer, quan obrien l'aixecta, potser no hi havia aigua, i això era una consciència que tenien. És més fàcil, clar, si una cosa no la tens, és més fàcil tenir consciència, però no hauríem de tenir, la veritat. Mm.
Al principi, quan et presentàvem, dèiem llicenciada en física. Què és el que et porta a dedicar-te al món de la meteorologia?
Una coincidència. Vaig estudiar física perquè m'agradava molt les ciències. No sabia que m'acabaria dedicant a la meteorologia, però la meteorologia és una branca de la física. És a dir, que a quart de carrera, l'últim, el darrer any, llavors tries una mica la teva especialitat, i jo vaig triar astronomia i meteorologia, no? Les ciències de la Terra i el cosmos, i llavors aquí vaig fer meteorologia. I em vaig apuntar a unes pràctiques just a TV3, unes pràctiques que havíem de fer per acabar la carrera, eren de meteorologia, i allà vaig fer d'estudiant en pràctiques durant 6 mesos i em vaig quedar a treballar allà. Això va ser el 2001, i no vaig treballar exactament a TV3, sinó que abans a la corporació hi havia Catalunya Ràdio, TV3 i 3 empreses tecnològiques, això estem parlant del 2001, i una d'aquestes empreses tecnològiques es dedicava a vendre continguts meteorològics per altres portals i per altres televisions. Clar, ara sembla com una cosa...
Era el SAM?
Era el SAM. Serveis Audiovisuals de Meteorologia. Ara sembla una cosa estranya, no? Però en aquell moment era quan va sortir internet, tothom volia el temps a la seva pàgina web, i això no era tan evident com ara, que tothom s'ho fa sol. O televisions més petites, que els hi fèiem, doncs, la previsió de meteorologia. I allà vaig començar les pràctiques el 2001, i allà em vaig quedar treballant.
Perquè la Gemma, de petita, li agradaven les ciències, igual, no? Però què volia ser de gran?
No et sé dir. M'agradava molt l'astronomia. No sé si volia ser astronauta, no sé. M'agradava molt les ciències. No, o sigui, no, si em demanes què volia ser de gran, no t'ho sé dir. M'agradava molt la ciència. La física m'agradava moltíssim. M'agradava perquè era com una... No, era com el... Podia saber el perquè de moltes coses amb la física. I llavors això em cridava molt l'atenció. No? M'agradaven les mates, m'agradaven tot el que era ciències, però potser la física és la que més m'agradava. Perquè era com el que li donava resposta a més coses. I després això, doncs mira, d'allò va ser que entrar en el món de la meteorologia i em va agradar, perquè és un món que a vegades, no, com totes les feines, no, doncs tenen la seva part que sempre és igual, però clar, la meteorologia té una part que és molt diferent, que cada dia és diferent. I a més, vas aprenent sempre, no? I malauradament, o per sort, està canviant tant el temps que jo estic aprenent coses que no havia après a la facultat, ni amb els anys que fa que m'hi dedico. És a dir, que anem aprenent de fenòmens nous. L'emergència climàtica ha fet que estem aprenent constantment, potser un ritme massa ràpid, però que tot això està canviant. I per tant, doncs ho fa un món perquè vas descobrint coses encara que faci molts anys que t'hi dediques.
És una mica un cul inquiet, la Gemma Puig?
Sí, una mica sí. Llavors, quan em fico un cos, penso, ui, això no ho havia d'haver fet. Però sí, una mica sí. M'agrada tenir reptes, m'agrada fer coses diferents, sí, m'agrada.
I com eres de petita? A casa, a l'escola?
Era també un cul inquiet, sí. Era molt bon estudiant, però també m'agradava molt sortir amb els amics, és a dir, tenia com les dues coses, no? Xerrava molt, que encara ho faig, i m'agradava voltar, sí, sempre m'ha agradat molt les dues coses, fer moltes coses, però també estar molt amb la família, no? Mantenir aquests dos lligams.
Uh-huh. Nascuda a Berga.
Nascuda a Berga, sí.
Quan deixes Berga?
Clar, deixar-la allò de dir...
Del tot no l'has deixat.
Del tot no l'he deixat, del tot no l'he deixat. Pujo els caps de setmana a Berga, sempre, quasi sempre, sí. El deixo quan començo a estudiar. Clar, a Berga vaig fer fins a l'institut i llavors vaig baixar a Barcelona a estudiar. I viure a Berga, o sigui, sempre, doncs mira, des dels 18 anys que no hi visc, allò de dir viure, perquè no he tornat. Vaig estudiar i ja em vaig quedar a viure aquí. Vull dir, he anat canviant de lloc, he viscut a Barcelona, a Sant Vicenç dels Horts i ara a Sant Cugat, però viure a Berga, doncs des dels 18. Ho he deixat? No, perquè hi tinc la meva família, la família del meu home també és de Berga, llavors tots els lligams familiars els tenim allà dalt, i no ho he deixat. La veritat és que no, pujo a Berga sovint, però fa molts anys que visc aquí a Sant Cugat.
Quants?
Mira, ara venint cap aquí ho pensava.
Això m'ho preguntaran.
Això m'ho preguntaran. La meva filla tenia 3 i en té 15, doncs 12. 12 anys fa que visc a Sant Cugat.
12 anys. Després tornarem al tema de Sant Cugat. Perquè com a bona berguedana, la Patum... Ets una defensora de la Patum?
Sí.
La Patumaire?
Soc una Patumaire, sí. La veritat és que, per exemple, a la feina ja saben que jo faig Sant Joan, jo faig el que vulguin. Jo treballo els dies que vulguin, menys per Patum.
Quina ha estat l'última que has pogut veure?
Cada any l'he vist. Sempre pujo per Patum, sempre m'agafo festa per Patum, sempre. Sempre m'agafo, ara amb el cap, quan treballava al matí, doncs sempre m'agafo dijous. Abans, quan érem una mica més jove, abans m'havia agafat dilluns fins i tot, perquè la Patum comença un dimecres i acaba un diumenge. Llavors m'havia agafat fins i tot el dilluns per recuperar de tots els dies de festa. Ara no, ara ja m'agafo només dijous, divendres, dissabte, diumenge. Però aquests dies són... Bueno, ara, són sagrats, és a dir, jo, per exemple, no, per Sant Joan, que és, normalment és a prop de la Patum, doncs a mi no m'importa treballar. No és un dia que per mi sigui molt important la revetlla de Sant Joan. Jo crec que per molts berguedans no és molt important, perquè moltes vegades és a prop de la Patum. Com que la Patum va en Pasqua, doncs no és sempre el mateix dia, i llavors Sant Joan sí, està bé celebrar-ho, però la Patum, llavors sempre vaig a la Patum.
I què té d'especial?
No sé què dir-te. Per nosaltres tot, jo crec, no? És un moment en què també et retrobes amb gent que fa temps que no veus, no? Tots els berguedans, no tots, però molts berguedans tornen a Berga per la Patum, fins i tot els que no hi van molt normalment, els berguedans tornen a Berga per la Patum. Llavors et trobes també amb persones i parles amb gent que fa... que potser els veus de Patum en Patum. Jo hi ha gent que els veig de Patum en Patum, que potser durant l'any no els veig perquè no viuen a Berga, perquè potser ja no pugen tant, o no coincidim, perquè clar, també la vida, no?, et porta això. I té d'especial que és de moltes generacions, no? És una festa que cada generació la viu a un ritme diferent. Quan ets adolescent, doncs ho vius d'una manera. Quan ets una mica més gran d'una altra, ara que ja els meus fills són grans i ja comencen a sortir, ho vius d'una altra. I...
més patint, no? Més patint que Patum.
És a dir que... Però tothom s'hi pot trobar. És a dir, yeah, que arriba un punt que és una festa que a aquella hora del matí pots trobar, doncs, els teus fills. És com... Sí, és de moltes generacions i tothom ho viu a la seva manera. Mm. I a mi m'agrada especialment, sí.
Què et porta a Sant Cugat?
Em porta a Sant Cugat... Nosaltres vivíem a Sant Vicenç dels Horts. Vam anar per allà perquè el meu marit hi té un cosí. Vam estar allà. Però trobàvem que estàvem molt bé, però nosaltres som de Berga. Llavors, què passava? Que sempre pujàvem a Berga. I si volíem fer alguna cosa, havíem d'anar a Barcelona. I era com, d'on som, no sabem on som. I Sant Cugat, la veritat és que no ho coneixia gens, i vivia l'Enric Agut, tenia gent de la tele que hi vivia.
Hi ha molts de TV3.
Sí. Bueno, era un lloc que no coneixia. I vaig, per coincidències, vam venir un dia i... ens va com atrapar. La veritat és que ens va atrapar. Vam arribar per aquí al monestir amb tot això tan verd i tot, i vam trobar que tenia el que nosaltres necessitàvem en aquell moment, que era un poble. Nosaltres no volíem viure a Barcelona, nosaltres volíem un poble, però que fos prou gran com per no haver d'anar a Barcelona i poder tenir totes les necessitats cobertes, i Sant Cugat per nosaltres ho té. No necessitem sortir d'aquí quan volem pujar a Berga, que no vol dir que no anem a Barcelona, però... no necessites. I el que més m'agrada de Sant Cugat és que, tot i que és molt gran, per mi manté molt que és un poble. I això, potser perquè sóc de Berga, per mi és el que més m'agrada. És a dir, que puc tenir-ho tot, però no tinc la sensació que estic en una gran ciutat.
I una última qüestió, com t'imagines a la Gemma de gran?
Bueno, ja sóc gran, però més gran.
Home, encara no has arribat al cim, que seria la cinquantena.
No, encara, no encara.
No encara. Encara.
No encara. Com m'imagino? No et sé dir. No sé. No... De moment igual. No?
Inquieta,
sí,
ocupada...
Sí, de moment sí. Sí, m'agrada estar ocupada, sí. M'agrada... No, sí, m'agrada tenir com, no?, anar fent coses, ara, sense atabalar-nos, no?, però sí, m'agrada anar fent coses diferents. I crec que sí, crec que és bo mantenir-ho això, i intentaré mantenir, doncs, el temps que pugui ser.
Doncs hem gaudit de l'entrevista, d'aquesta conversa amb la Gemma Puig, a qui li agraïm moltíssim que hagi acceptat la nostra invitació. Gemma, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui a l'Espai de Ciència us portem un tema molt interessant, però sobretot molt esperançador. Un sabadellenc que ha estat premiat al darrer Congrés Europeu de Càncer de Pulmó per la seva recerca entorn un tipus de càncer que fins ara només es tractava amb una pastilla. Daniel Olmo ha observat que les cèl·lules de càncer de pulmó de seguida fan resistències a aquesta pastilla i el tractament deixa de funcionar. I, en conseqüència, ha buscat una solució alternativa. L'anem a conèixer. Júlia Ramon, bona tarda.
La investigació d'aquest sabadellenc ha estat reconegut en el darrer Congrés Europeu de Càncer de Pulmó a París. I ell mateix ara ens explicarà tots els detalls. Molt bon dia, Daniel.
Molt bon dia.
A veure, a trets generals, fins ara es tractava el càncer de pulmó amb una sola pastilla i ara s'ha vist que afegint-ne un altre fàrmac, amb els resultats són millors. Com s'explica ben bé això una mica? Quins són els detalls i els matisos, no?, d'aquesta descoberta, d'aquesta troballa?
Bueno, el que s'ha vist i s'està veient és que el tractament amb un sol fàrmac el que produeix és que aquesta eficàcia es veu reduïda per l'aparició de certes resistències. I, per tant, el que nosaltres vam poder veure és que afegint algun altre fàrmac que també actuava sobre la mateixa via de supervivència celular, el que podíem obtenir era uns resultats més eficaços. Per tant, el que hem fet és un fàrmac que estava en desenvolupament, com és el fulceracid, que actua sobre el càncer de pulmó mutat per carres G12C, combinat amb un altre que actua sobre una proteïna iniciadora d'aquesta via de senyalització, produeix efectes més eficaços.
Uh-huh. I teniu mesurat en quant s'incrementa l'eficiència d'aquest tractament?
Clar, nosaltres estem treballant en paral·lel amb un estudi clínic que sí que està utilitzant aquesta combinació en pacients. Però nosaltres estem treballant en laboratori, és a dir, en fase preclínica, amb línies cel·lulars. I nosaltres sí que veiem un efecte molt sinèrgic, és a dir, que amb dues combinades hi ha molta més efectivitat. Però després s'haurà de veure en pacients, i això encara està per tastar.
Mm-hmm. Perquè, per situar-nos una mica millor, en quins casos s'administra aquest fàrmac que ara s'ha decidit complementar amb un altre? Vull dir, són per a tots els pacients amb càncer de pulmó, quan aquest càncer ja està en una determinada evolució o situació? Una mica, en quins casos es pot utilitzar tot això?
Actualment s'està tractant de fer una teràpia més dirigida, és a dir, primer fer mitjançant seqüenciació, veure quines mutacions té el càncer i després, mitjançant això, tenint aquesta informació, podem utilitzar fàrmacs més específics per tractar aquesta malaltia. Per tant, nosaltres podem utilitzar fàrmacs específics per aquesta mutació, que és càncer de pulmó mutat per carras G12C. D'aquesta forma, aquest tipus de tumor es pot veure reduït i ja es veurà si es pot després operar o si es pot fer algun altre tipus de tractament, com ja sigui la immunoteràpia, la radioteràpia o la quimio.
Uh-huh. Aquest càncer de pulmó mutat per aquest gen acostuma a ser gaire freqüent?
Doncs, de fet, és el més freqüent que trobem en el càncer de pulmó. Uh-huh. És aproximadament un 30% dels casos.
Uh-huh. I això arriba abans de fer quimio, per exemple, que potser és el tractament que tots tenim doncs, més controlat, no? O associem més al càncer, o després?
Acostuma a fer-se una primera línia, és a dir, un primer tractament amb quimioteràpia i immunoteràpia. I després, en segona línia, ja s'acostumen a fer aquestes teràpies dirigides, que és on entraríem amb aquests fàrmacs en combinació.
Uh-huh. Quines complicacions tenen? És a dir, pot tenir alguna seqüela o alguna derivada a aquesta combinació de fàrmac? Hi ha algun risc?
Tots els fàrmacs, de fet, tenen certa toxicitat i efectes adversos, però hem comprovat que aquesta combinació no té cap efecte advers molt major que altres combinacions o altres fàrmacs que ja s'hagin tastat. És molt, molt baix.
Mm-hmm. I es pot administrar a qualsevol pacient o hi ha certes intoleràncies, certes doncs, limitacions no, o condicionants per administrar-lo? Vull dir, tothom en pot rebre o una mica...
De fet, aquests tractaments són en pastilla i no hi ha cap problema perquè cap pacient el pugui tastar. Mm-hmm. Sempre que sigui d'aquest tipus de càncer, amb aquesta mutació, per suposar.
Mm-hmm. No sé si en altres tipus de càncer, el càncer de pulmó és un dels més freqüents, però no sé si en altres tipus de càncer també serviria, es podria com equiparar no, a aquesta equació.
Clar, quan es fan els estudis clínics i aquest tipus d'investigacions, el que es fa és centrar-se en un tipus de càncer, ja que nosaltres parlem de càncer, però aquesta és una, engloba un munt de malalties, ja que no és el mateix, per exemple, una leucèmia que un càncer de pàncreas o un càncer de pulmó. O sigui, i hi ha també una gran varietat de mutacions de les cèl·lules que pot produir el tumor, que sigui molt divers i molt diferent en molts dels casos dels pacients. Per tant, nosaltres estem centrant en aquest tipus de càncer, el càncer de pulmó, i que estigui mutat amb aquesta mutació, però s'haurien de fer altres estudis per tal de traslladar-ho a altres tipus de càncer.
Mm-hmm. Ara mateix això, com deies, no? Està en una fase preclínica. Quin és el recorregut que té per poder-ho materialitzar, no? I arribar a comerciar i arribar a implementar?
Sí, doncs, mira, ara estem treballant amb cultius cel·lulars. Després, el següent pas seria utilitzar-lo amb ratolins, fer uns assajos in vivo, i segons els resultats in vivo ja seria passar-lo a assajos clínics en pacients. Estem treballant també una miqueta en paral·lel amb un assaig clínic que utilitza aquesta combinació que ho està fent allà a Àsia, perquè aquest fàrmac que estem utilitzant, el fulceracid, encara no està aprovat aquí a Europa, i per tant estem veient allà que alguns pacients sí que estan responent d'una forma beneficiosa. Per tant, certa informació sí que estem en contacte amb altres pacients que estan rebent aquesta teràpia. I sí que el que estem fent és això, doncs, amb aquest assaig preclínic, veure si ens trobem en algun perjudici o en algun inconvenient durant aquest estudi clínic, doncs poder-nos ajudar i poder tenir certa informació a part de només la preclínica.
Mm-hmm. I tot això en tempos, en calendaris, quan podria tardar, no? Tot aquest recorregut que ens has detallat ara, en quan es traduiria en temps?
Doncs això, la veritat que triga bastant, perquè estem parlant de seguretat, la seguretat sanitària ha de tenir certes certificacions que triguen bastant i en cosa de potser 10 anys o al voltant dels 10 anys doncs podríem ja tenir alguna combinació així ja que es pugui ser aprovada per les agències reguladores dels fàrmacs, ja sigui la EMA o la FDA.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, 10 anys, perquè això es pogués materialitzar.
Doncs sí, la veritat que sí, però la seguretat és el primer.
Això, evidentment.
Sí, sí.
Evidentment. En aquest estudi, arrel d'aquest estudi, també s'ha constatat que el fumarat és un bon biomarcador per pronosticar l'agressivitat d'aquest tipus de tumors. Això, pels que no entenem de ciència, no?, i de medicaments, de salut, què vol dir exactament?
Bueno, nosaltres, fent aquest estudi de la combinació dels fàrmacs, ho vam fer perquè vèiem que apareixien resistències amb els fàrmacs amb monoteràpia, és a dir, amb un sol fàrmac. Per tant, el que també volíem fer en paral·lel és poder veure si hi havia alguns biomarcadors, o sigui, algunes molècules que tinguessin algun patró d'expressió que ens fos relativament útil per detectar ja sigui una detecció temprana o bé un pronòstic del tumor. I per tant, això, mitjançant cerca bibliogràfica d'alguns articles científics i assajos que hem fet aquí també al laboratori, vam veure que el patró d'expressió d'aquest fumarat, que és una molècula, que es troba, que és a les vies metabòliques del nostre organisme, doncs que aquesta sí que es veia afectada per l'agressivitat del tumor.
Uh-huh. I com podrien explicar-se, no? O sigui, com podrien convergir aquestes dues variants que heu trobat en aquest estudi, no? El fumarat i la combinació de fàrmacs unides en un mateix tractament o en un mateix procés clínic, en què es podria traduir?
Clar, doncs, si nosaltres som capaços de veure quin és el pronòstic del tumor, si veiem que és molt agressiu i si veiem doncs, que aquest li costarà que sigui sensible al tractament, doncs podem enfocar això ja als oncòlegs, fer un tractament més dirigit i més especialitzat segons el que el pacient requereixi. Ja sigui doncs, afegint una immunoteràpia, sigui reforçant el sistema immune o afegint algun fàrmac que sigui més específic pel cas del pacient.
Mm-hmm. Quant de temps has estat investigant tot això, no? Fins a arribar amb aquestes conclusions que ara han estat reconegudes?
Doncs aquest projecte portarà any i mig, però clar, al laboratori sí que portem doncs, gairebé quasi més de 15 anys treballant en aquest tema, en el càncer de pulmó. De fet, doncs, treballo amb el Rafael Rossell, que és un oncòleg, uh-huh, que també treballa amb càncer de pulmó i ja ha sigut reconegut per moltes revistes, la revista Lancet i d'altres. Així que tenim un background força interessant en el càncer de pulmó i en projectes d'aquest tipus. I per això també anar a congressos com l'Europeu de Càncer de Pulmó de París doncs va ser un gran ajut per veure com van els diferents projectes i què s'està estudiant actualment a Europa i al món en general.
Clar, perquè això li anava a preguntar ara, no? Una mica, ara en aquest congrés vostè ha estat reconegut, ha estat distingit, però una mica en què es tradueix, no?, també totes aquestes sinergies que es generen en aquest tipus de trobades i com de beneficioses poden ser, no?, a nivell col·lectiu?
Doncs sí, exacte. Sí, allà coincideixen una miqueta pues, més els clínics, o sigui, els metges, els oncòlegs, que són realment la gent que fa un diagnòstic i posa un tractament. Però també hi ha gent que és més doncs, biòloga, bioquímica, com és el meu cas, doncs que podem aprendre conjuntament a l'hora d'abordar aquest tipus de malalties i de tractar, doncs, d'apropar-nos al cas dels pacients a la seva realitat. I per tant, veure el treball i compartir-lo doncs, és de gran utilitat.
Mm-hmm. Doncs, Daniel, moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat una mica millor, no?, en què consistia aquest estudi i aquest avenç clínic.
Doncs sí, moltes gràcies a vostès.
Que vagi molt bé, gràcies.
Merci, gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Hola, connectats. Soc l'Oriol i vinc a recomanar-vos la cançó de Mossego de Figaflauas perquè em motiva quan vaig ara per la tarda cap a la uni. Moltes gràcies.
El meu cap que ja delira, volia saber com seria sentir-te proper, jugar amb el conillet, gastant tu el meu carret, sentir-me el teu amulet, que em porti a la pista i que no me resista, que em busqui m'insista, ser el primer de la llista. Amb la mirada, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava. La mossego, cego, em descontrola amb el seu pas i m'arrossego, cego. Sóc als seus peus, al seu compàs, em desespero, però la fantasia, la ficció ja no em despego, pego. Ai, si t'hi pego. Baby, lo nostro es impossible. Mira que tu ets irresistible. Penso en tu pare escriure un llibre. Ben no em posaria la Bíblia. La més caprichosa de Barcelona. Xulejant tota l'estona. Amb el sol del rosa, molt venenosa. T'ho juro, la Rosi però resa. Em torno loco cada cop que la veig. La gola seca, si t'aprop ja tinc set. Si t'has mullada, et caparem. Veiem junts la batxeta ben pagat. Em provocava amb la mirada, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava.
cego, cego. Hem de controlar amb el seu pas i m'arrossego, cego. Sota els seus peus, el seu compàs, em desespero, però la fantasia no és ficció, ja no em despego, pego. Ajut i pego. La bachata catalana, figa flava, cielo cartiti, dei, 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 sembra mala compagnia. Presenta arriba la invitación per la consulta. Figa flava.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Cada vegada hi ha més interès per conèixer altres cultures i sovint, com més exòtiques siguin, més expectació desperten. De fet, és possible que molts de vosaltres ja estigueu planejant les vacances d'estiu. Així que atenció, si entre les opcions que teniu sobre la taula hi figura Japó, quedeu-vos a escoltar el tram final del programa perquè avui escoltarem el balanç de la quarta edició de la Fira Sakura Matsuri, celebrada fa només uns dies a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda de nou.
Bona tarda. La Fira Sakura Matsuri ha estat una de les grans festes del que portem d'any a Sabadell. Tot i ser només la quarta edició, és un dels certàmens més esperats perquè ofereix una gran varietat d'activitats. A continuació, farem balanç de tot plegat amb la regidora de Turisme, Càtia Bota. Bona tarda.
Bona tarda. Gràcies, Júlia.
Més de 18.000 visitants en un cap de setmana, aquest any.
Correcte. Ha sigut un èxit. Podem dir que ha sigut un èxit. I, a més, en un context molt especial aquest any, perquè el 2025 és l'any de la relació entre Catalunya i Japó i això és una oportunitat única, no?, per poder enfortir els nostres llaços culturals que tenim i per poder també celebrar aquesta connexió amb més força que mai, sí.
Exactament, no? Perquè aquest 2025 que és l'any de Catalunya i Japó, però vosaltres doncs, ja fa 4, no?, que vau engegar aquest programa, no?, justament amb aquesta mateixa intenció.
Correcte, ja és la quarta edició, com bé dius, i ja veiem que és un esdeveniment que s'ha consolidat com una cita cultural imprescindible per la ciutat i és un veritable homenatge a la cultura japonesa, sí.
Aquests 18.000 visitants són més o menys els que acostumàveu a tenir o són més?
Realment ha sigut més de 18.000. Han sigut 20.000 i tot i la pluja, perquè pensàvem poder arribar una miqueta més, però estem contents. Estem contents de 20.000. Sí, ha sigut un augment, diem, perquè respecte als altres anys on estava en un lloc tancat com era la fira, a poder-lo obrir, veient com ha pogut créixer aquest esdeveniment i transformar-se amb aquest canvi també d'ubicació i de nou format, realment obrir-se tota la ciutat, traslladant-nos als jardinets i a la plaça del Gas amb aquest entorn natural, més acollidor, més familiar i amb l'entrada gratuïta, per tant, obert a tota la ciutadania perquè tothom poguessi gaudir-ne, realment hem tingut un èxit d'assistència.
Exactament, perquè aquests dos factors, no, justament el fet de passar en un espai obert com són els jardinets de l'Espai Cultura i el fet doncs, de fer gratuïtes totes les activitats són les dues principals novetats d'aquest any. Per què heu decidit fer aquests canvis?
Justament per això, perquè hem vist l'oportunitat de poder-ho obrir i de poder-ho fer més acollidor i més familiar. I ja veiem que la gent li apassiona, no?, tot el que és Japó, la cultura japonesa, la gastronomia japonesa, les arts marcials. Per tant, ha sigut un èxit, no?, com deia, el fet de poder-ho obrir per poder permetre a tothom que en pugui gaudir, perquè realment venia tant la gent que sabia que hi havia l'esdeveniment, com també qui passava, que potser no se n'havia assabentat i passava per allà i se n'adonava, i realment ha sigut un gran encert.
Exactament, perquè ara mateix ens estan escoltant també gent de Terrassa, de Sant Cugat, no? Gent que potser no coneix tan bé la ciutat de Sabadell, però és que els jardinets de l'Espai Cultura són un verdader oasis, perquè doncs, és un espai doncs, molt amable, molt acollidor, envoltat de natura i de verd, i després també està situat al vell mig centre de Sabadell, vull dir, està al Rovell de l'Ou.
Sí, sí, i exactament aquest escenari central, no?, amb aquesta programació vibrant que hem tingut, que ha captivat amb milers d'assistents que han hagut de totes aquestes activitats durant tot el cap de setmana, aquest amfiteatre i també totes les paradetes que hi havia a la plaça del Gas. Com deia, no?, tot el moment de pluja, però a tenir un plan B de poder-nos traslladar a la torre del jardinet de l'Espai Natura, també ho hem omplert i la gent ho ha agraït moltíssim.
Clar, perquè aquest és el risc, no?, de fer les activitats a l'aire lliure, doncs que justament hi han factors meteorològics que poden alterar una mica tota aquesta activitat, i més al maig, que diuen que al maig cada dia un raig, i ara estem justament a les portes.
Correcte, però per sort ja ho teníem tot calculat i programat per en el cas que pogués passar, i ha passat.
Perquè de cara a l'any que ve, la intenció és mantenir la mateixa ubicació que aquest any?
Mira, encara no hem fet... Nosaltres, normalment, després dels esdeveniments que fem, sempre fem una reunió de retorn amb les entitats i fem una valoració. I justament encara aquesta setmana no l'hem feta, perquè, bueno, dilluns ha anat com ha anat, i l'agenda s'ha bastant... s'ha tingut que canviar en tot el que teníem.
Sí, aquesta última setmana ha estat complicada.
Sí, ha estat complicada, sí. Però sí que és veritat que farem les oportunes valoracions i creiem que el lloc és encertat per això que deia, no?, per poder-lo obrir a tota la ciutadania.
Uh-huh. I imagino que el mateix amb el tema de la gratuïtat de les activitats, o això sí que ja teniu decidit mantenir-ho?
Sí, jo crec que en principi sí. Això també, l'última paraula la tindrà el Japan City, que és l'entitat que ho organitza. Nosaltres recordem que donem el suport com a Ajuntament, com a Visi Sabadell, i seran ells també que faran les seves consideracions i valoracions, i l'acompanyarem en cada moment, però jo crec que sí, que es mantindrà.
Mm-hmm. Passem a la programació per anar fent dentetes aquells que no hagin vingut encara mai.
Sí.
Són activitats obertes a tot el públic, vull dir, des dels més petits, des de tallers infantils fins a també doncs, mostres o tastos de sake, per exemple. També doncs, es pot ambientar, no?, tot molt en la cultura nipona. Una mica també la complexitat, no?, de crear un programa d'una cultura que al final no és la nostra, no?, tan ben adaptat, sí, que sigui tan atractiva, també que sigui, doncs, que estigui aconseguida, no?, vull dir, que no sigui un intent de, sinó que sigui. Llavors, una mica a nivell d'organització, què suposa, no?, aquesta programació?
Aquí tenim la gran sort que Japan City, l'entitat que ho ha organitzat, té molt coneixement de tot la part cultural i sap, bueno, que té una experiència, no? I també el fet que el Consolat General de Japó sempre es dona el seu suport. Per tant, tenim aquest lligat també amb el consolat i la cònsul, i en tot moment nosaltres comuniquem molt amb ells. També recordem que hem tingut paral·lelament a aquesta, a la fira, al festival, hem tingut també l'exposició del viatge per Japó a càrrec de l'artista Anna Onsina, que ha sigut justament cedida per l'ocasió pel Consolat de Japó i que s'ha fet al Casal Perquart. També hem tingut, per destacar, perquè no només han sigut les activitats, no? També m'agradaria posar en valor tot el vessant econòmic que té el Sakura Matsuri, perquè aquest festival, recordem que neix com un, també com una eina de promoció empresarial, reforçant els llaços entre Catalunya i Japó, i tal com hem pogut veure, per exemple, en la trobada a la Cambra de Comerç amb la Cònsul General de Japó i l'associació Satsukai. Vull dir que no només és les activitats culturals, els arts marcials, la gastronomia, hi ha molt més respecte a tota l'organització, que sí que és molt complexa.
Exactament, perquè cap aquí volia anar ara, no? Una mica cap al vessant més institucional o una mica més de relacions, no?, culturals. Una mica també quina és la valoració, no?, a nivell d'impacte econòmic o empresarial?
L'impacte econòmic empresarial és molt bo, perquè, no, com dèiem, aquesta quarta edició podem dir que el Sakura Matsuri ha vingut per quedar-se i per convertir Sabadell en ciutat ambaixadora del Japó a Catalunya, i ho veiem amb aquestes trobades també empresarial que tenim, com la que hem tingut a la Cambra de Comerç, i també la segona trobada de la ciutat Matsuri, tots els municipis de Catalunya han pogut venir per la segona vegada i portar mostres dels seus Matsuris, i també aquest lligat, no?, que tenim amb aquests altres municipis, que trobo que també és molt important per poder donar valor a aquesta relació que tenim institucionals i culturals, tant amb el Consolat del Japó, torno a dir, com a, també els altres municipis i tota la part empresarial.
Exactament, i una mostra, no?, molt explícita d'això és de que la mateixa Cònsol General del Japó, Akiko Shikata, va venir el dia de la inauguració vestida amb una samarreta arlequinada. Vull dir, això ja és tota una declaració d'intencions, eh?
Correcte, i orgullosa que està ella amb la nostra samarreta, sí.
Perquè, bé, fora conyes, no?, una mica, al final, aquests 4 anys, com comentaves, també és una manera d'anar teixint unes aliances i una connexió, una relació especial entre Sabadell i el Japó. Llavors, una mica des de l'Ajuntament, no sé com heu vist, no?, aquest aixecament de Sabadell com a referent del Japó, perquè, que a mi em consti, almenys, no hi ha cap altre municipi que faci una aposta tan decidida per aquesta cultura.
Correcte, per això el que deia, no?, que volem convertir-nos, que ja ens hem convertit en ciutat ambaixadora de Japó a Catalunya, i també el Consolat General de Japó ho té molt present. Té molt present que Sabadell és la ciutat que ha fet aquesta gran aposta i que, per exemple, no, les trobades de Ciutat Matsuri, un exemple, estan aquí a Sabadell. Van començar nosaltres l'any passat a proposar-ho, i el Consolat del Japó ens va demanar de fer-ho nosaltres com a ciutat referent, i aquest any hem fet la segona trobada i segurament seguirem a fer-ne més, i perquè sí, som ja una ciutat de referència.
Perquè més enllà, no, de l'impacte que ha tingut a nivell de programació, com també a nivell institucional, també crec que és bo a nivell social, no? El fet de, doncs, fer promoció d'una cultura que no és la nostra, la cultura japonesa, que la gent, doncs, ho vegi atractiu, es vagi familiaritzant, la vagi coneixent, no? Perquè al final, doncs, això, si ens tanquem en banda, no coneixem res més de la cultura catalana, i en aquest cas, doncs, és una bona manera per, bueno, relacionar-nos a nivell intercultural. Cultural.
Sí, és una gran oportunitat, tant per enfortir els llaços econòmics i culturals de Catalunya i Japó, com també per donar a conèixer, no?, aquesta cultura, totes les tradicions i tota la part més també dinàmica, innovadora. Pensem que a tothom que podem parar pel carrer i li demanem si ha estat mai a Japó o si no hi ha anat, si volgués anar-hi, tothom dirà que sí, perquè realment és un atractiu molt potent. No sé, és que
tenim algú especial, algun llaços, alguna connexió molt fort amb Japó.
Totalment, i que així sigui durant molts més anys. Moltes gràcies, Katia Bota, regidora de Turisme aquí a Sabadell.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Hem arribat al final d'aquest Connectats de dilluns. Gràcies un dia més per la companyia i per l'atenció. Us esperem demà quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats. Des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Sona?
La música que vols a Jukebox.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
La música més propera a tu a Cugat.cat.
I don't want another heartbreak. I don't need another turn to cry. No, I don't want to learn the hard way. Baby, hello. Oh, no. Goodbye.
but you got me like a rocket shooting straight across the sky. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss. It's that pivotal moment. It's impossible.